això que té un punt de la cítara d'Anton Karas, El tercer hombre, doncs hem trobat una versió molt bonica, diríem que, vaja, suavitzada, perquè estem tan acostumats a sentir, diguem-ne, la versió clàssica de Les Barricades, bastant més encesa, i mirin així com sona, que sembla que no passi res, oi? No l'hem posada en debades, la nostra història comença temporada i apunta també una miqueta més enllà dels límits del terme municipal de Sitges, i ens agradarà també poder comentar fets històrics que ens impliquen o que passen més enllà dels límits del nostre terme municipal. Per això retrobem en Roland Sierra. Roland, bon dia, Morona.
Hola, bon dia,
Vicenç. Ben retrobat.
Moltes gràcies, perquè... estic molt content de ser aquí.
I nosaltres que ho estiguis, perquè hem d'enfilar moltes històries ara.
Sí.
En Roland ens buscarà efemèrides amb les quals a vegades Sitges hi tingui vinculació, a vegades no, però que resultin més o menys familiars per a moltes persones.
Exacte.
I, vaja, ahir que es commemorava la mort del president Companys, doncs hem volgut com a mínim fer un apunt d'un Companys enmig de la guerra, més que res per la qüestió formal de les coses. Els discursos també han canviat molt, és a dir, ara es pot parlar, diguem-ne, o es pot parlar de sobirania o d'independència en un registre formal X, i fa anys enrere el registre formal, fos d'en Companys, fos de la passionària, fos dels líders polítics d'aleshores, s'establia d'una forma molt més encesa.
Sí, sí, era, diguéssim, més, més teatral en el bon sentit de la paraula. Vull dir, més... era, clar,
allò que malgrat diríem...
que hi ha imatges, vull dir, o bé, les imatges, el no ve televisió, doncs era per la ràdio, bàsicament, però quan ells estaven damunt la tribuna, doncs gesticulaven molt.
Exacte. Sí. El que escoltaran ho varen recollir els micròfons de Ràdio Barcelona i és, diguem-ne, una exhortació del president Companys enmig de la guerra.
Sabem que la victòria definitiva és segura. No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugereses. Estem disposats a guanyar per sobre de tot i guanyarem! Guanyarem perquè tenim un exèrcit modèlic amb organització, amb eficiència tècnica, amb disciplina i perquè està alimentat per un ideal, perquè darrere hi té tot un poble, perquè tenim la raó i perquè tenim la força. Veiem el que representa la nostra lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnats per aquests sentiments i per a guanyar aquests postulats. Visca la llibertat catalana! Visca la república!
Que no fa tants anys d'això, eh?
No, abans d'ahir.
Abans d'ahir. Històricament parlant, abans d'ahir. El president Companys arengant, com sí. Es deia molt abans aquest verb, arengant a les masses enmig de la guerra. Eh?
Caldria veure, pot ser que sigui de principis, bueno, és igual, que sigui de principis de l'esclat o de mitjans de l'esclat, no? Perquè, a veure, una cosa és el que deien els polítics i l'altra era la realitat, no? Exactament el mateix que està passant actualment ara. i que ha passat sempre.
Ens miràvem en el decurs d'aquest discurs perquè segurament hi ha un fragment d'aquest discurs en el qual la majoria dels historiadors s'hi mostrarien contraris, i en això gairebé diríem que és una posició unànim. Si en alguna cosa es caracteritzava l'exèrcit de la República, no era precisament l'organització.
No, malgrat que va haver unitats molt ben dirigides i que van, i ara després en parlarem, no? Perquè el cas més flagrant de portar gent a l'escorxador va ser el cas de les brigades internacionals, no? Pobres, perquè vull dir, ara tot seguit en parlarem, però està clar que el fet de que primer va ser un exèrcit de milicians i fins que no va estar avançada la guerra no es va poder reconvertir en un exèrcit el que entenem per exèrcit actualment
jerarquitzat,
Però, esclar, dins d'aquest exèrcit hi havia una presència de milers, uns quants milers, de comissaris polítics pertanyents a... que la majoria eren enviats per l'Stalin i en el qual van jugar un paper molt important, com també van jugar un paper molt important amb tota la creació de les brigades internacionals que no van sortir de... així com
un bolet,
per generació espontània. Però està clar que va haver gent que no tenia ni la més remota idea de dirigir, i que doncs estaven allà, i que moltes vegades altres que sí sabien dirigir estaven molt condicionats pel que deia el comissari polític. Hi va haver un moment, sobretot a partir de que s'instal·la el novembre del 37, la tardor del 37, a Barcelona s'instal·la la capital de la República, després de Madrid, València, Barcelona, doncs està clar que va haver el Companys, referint-nos a doncs, a aquest, estava totalment aïllat, és a dir, el Negrín i el govern central no li donava cap tipus d'explicació. I després va començar tot una purga, que ja havia començat el maig del 37 amb els fets de maig, doncs tot una purga a la rereguarda, que va implicar que molts dels millors homes que estaven preparats per dirigir l'avantguarda i les unitats de xoc
quedessin exclosos
o desapareixessin misteriosament
directament. En Roland ens marcava una data, la del 12 d'octubre del 1938, en què arriben les brigades internacionals a Barcelona.
Sí.
Però vaja, podem començar, doncs, per allò. Què eren les brigades internacionals?
A veure, les brigades internacionals s'entén per brigades internacionals tots aquells combatents d'origen no espanyol que van venir a lluitar a la Guerra Civil Espanyola, no? Un dels... A veure, per dir-ho en poques paraules, és, dins de la Guerra Civil, el gran tema bibliogràfic, el que més ha generat bibliografia,
és el
de les brigades internacionals. Se n'ha parlat, doncs ja se'n va parlar durant la guerra, sobretot amb finalitats propagandístiques, perquè, esclar, el bàndol franquista inflava els números, els altres no acabaven de dir-ho... I encara avui hi ha un ball de xifres, no? Després, als anys 40, fins a mitjans dels 80, doncs es va continuar escrivint sobre les brigades internacionals, no? Però a partir del 96, que se celebra el 40è aniversari de l'arribada precisament de les brigades internacionals a Espanya i a Barcelona com a primer destí, malgrat que van estar de pas, de Barcelona van anar cap al Albacete, on hi havia la seu central. Va ser més important el comiat del 28 d'octubre per la desfilada
que no pas l'arribada,
però bueno, vull dir, ara en tot cas després explicarem com arribaven a Barcelona i com eren reclutats, no? Però és el gran tema. Inclús a internet en trobes, vull dir, trobes...
literatura de tota mena, vaja.
Sí, literatura de tota mena, vull dir, a la Wikipedia de tots els idiomes en parla, hi ha textos en PDF que te'ls pots baixar, ja siguin o més literaris o més historiogràfics. Ara, vull dir, les mateixes Wikipedies no es posen d'acord a vegades amb les xifres.
Estem parlant d'un cos de voluntariat?
Sí,
sí.
Un cos de voluntariat.
És a dir, estrictament gent que es movia per uns ideals.
Exacte.
I que lluitava per uns ideals.
Exacte.
En un país que no era el seu.
Exacte. Dins d'aquests idealistes, entre cometes, hi havia tota la tipologia. Des de l'estibador del port...
de qualsevol país europeu.
O americà. Fins al nen de casa bona, anglès, procedent de l'aristocràcia, passant pels miners centreeuropeus, per els francesos convençuts i molt propers al Partit Comunista Francès i a la Internacional Comunista, també excombatents relativament joves de la Primera Guerra Mundial. O sigui, hi ha tota una tipologia, no? I això es veu sobretot quan veus la bibliografia que s'ha arribat a publicar. No?
Sobre la taula uns quants, sí. de llibres que fan referència al paper de les brigades internacionals i a la història de les brigades internacionals. Ens ensenya en Roland, de Harry Fisher, Relatos d'un brigadista en la Guerra Civil Espanyola. El llibre es diu Camarades.
Camarades. Aquest, ja el mateix títol ho diu, ja és una persona molt propera al Partit Comunista americà, i una persona, diguéssim, amb una consciència de classe.
D'acord.
Vale.
Un de molts, eh? Un altre.
Aquest és molt curiós, és l'últim que m'he comprat.
De James Yates, Memòries d'un afroamericà de la Brigada Lincoln, segurament la més famosa de
totes. Sí, la més coneguda,
la
perquè
s'ha
mogut
molt. Perquè
s'ha
mogut molt. De Mississippi a Madrid, es diu el llibre, sí. de James Yates. Sí. Tots els llibres amb la fotografia, òbviament, dels brigadistes en plena Guerra Civil.
Aquest és un dels que a mi m'ha agradat més, no?
Un títol provocador.
Sí.
Provocador directament, La guerra és vella.
De James Neugas, Diario de un brigadista americano en la Guerra Civil Espanyola. I aleshores, per exemple, aquest era un dels 2.500... nord-americans que va venir amb la brigada, que va estar enquadrat a la brigada Lincoln, tenia 32 anys quan es va incorporar, no? Era una persona que pertanyia a una, aquí ho diu, que pertanyia a una família, doncs, una mica era l'ovella negra, Diu, nació en el seno de una caudalada família d'industriales i banqueros, estudió en Yale, Harvard i Oxford. Va publicar poemes, etc, i tot això. Va néixer el 1905, va morir el 49.
O sigui, un outsider dins de la seva família.
Sí, i aleshores doncs, va fer de conductor d'ambulàncies. El llibre està molt bé perquè, a part de que, bueno, és un dietari, ell anava portant un dietari, i després, doncs, al cap d'un temps ho va publicar. I aleshores, a mesura que van morint els que són amb ells, va posant unes notes que posa in memoriam. Llavors posa Yves Bentham, voluntari d'infanteria al batalló anglès de les brigades internacionals. El batalló anglès, vull dir, van patir una quantitat de baixes, va bé, depèn dels batallons van patir més baixes o menys. Era corrector de proves en un editorial, i el ferit a l'estómac que portava aquella perillosa tarda en què una bala em va fer la ratlla en el quilòmetre 2.5. El que tenia els ulls blaus i seriosos, la mandíbula aixecada i la barba de trinxera sedosa i rossa. Què es pot fer pels ferits a l'estómac? Li vaig preguntar al major, al seu superior, no? el que tenia l'hospital de campanya, perquè l'hospitals de campanya diu, podem fer molt, em va contestar el major, però moren de tota manera. O sigui que, vull dir, és
la vida real dels brigadistes.
Sí, la vida
tal
real.
Tal com la podien explicar. Els brigadistes els va cridar algú o no?
A veure, els brigadistes, clar, el que hem d'entendre és que abans dels brigadistes ja va haver un nucli d'estrangers que es va apuntar el mateix 18 de juliol.
D'acord.
Sobretot a Barcelona i a Madrid, a Barcelona potser el tema és més conegut que a Madrid, per aixafar la revolta, la revolta dels sublevats. Aleshores, per exemple, a Barcelona van coincidir tota una sèrie d'una colònia que la majoria eren jueus, d'origen jueu, polonesos i alemanys, que sobretot havien fugit del règim nazi. I que estaven instal·lats a Barcelona. Era un nucli no gaire nombrós, però molt ben organitzats. La majoria, doncs, de tendència anarquista. Aleshores, el 18-19 de juliol, aquests ja es van llançar al carrer, juntament amb la CNT, amb la qual mantenien contactes, etc etc. Després va haver aquells pobres Làceros, per dir-ho d'alguna manera, que van venir a l'Olimpiada Popular, que s'havia de celebrar precisament, havia de començar el 19 de juliol. El 19 de juliol. I oficialment, el primer brigadista mort en combat era un atleta austríac que s'anomenava Mechter. He buscat, no he trobat més informació d'ell, però té el doctor's honor de ser
el primer brigadista...
Però clar, no era pròpiament un brigadista. Aleshores, la majoria van marxar, vull dir, eren uns 250-300 aquests atletes, vull dir, amateurs, que s'oposaven, doncs, a l'Olimpiada de
Berlín.
I aleshores la majoria els van agafar, vinga, els van posar en un vaixell i cap a Marsella i d'allà cadascú a casa seva. I algun va tornar, eh? O sigui, això seria una mica...
El nucli incipient de les...
El nucli incipient, que aquest sí que s'organitza de manera voluntària.
D'acord.
Eh? Però després, el que, diguem, la data oficial de la...
De la creació, sí, pròpiament dita.
Sí, hem de dir una data de naixement, doncs seria el 18 de setembre del 36. Quan... a Moscou, durant una reunió del presidium de l'Internacional Comunista, el secretari del Partit Comunista Francès, aparentment, i després explicaré el perquè, va suggerir a Stalin i a la resta de membres de l'Internacional la creació d'una organització internacional de voluntaris amb l'objectiu d'ajudar la República Espanyola. Per què aparentment? Perquè de fet l'Stalin, que, bueno, a part de que era un genocida, i, doncs, era tan desconfiat, la prova és que després molts dels comandaments brigadistes que van en acabar la guerra, algun va arribar a la Segona Guerra Mundial i algun més enllà, però molts no van sobreviure a les purgues dels anys finals dels 30, doncs ell a finals d'agost ja havia enviat el Luigi Longo, que després seria un dels grans homes de l'Internacional Comunista i pertanyia, doncs, al Partit Comunista Italià, la gran figura, juntament amb el Palmiro Togliatti. Tots aquests els veus per aquí voltant. No són brigadistes, pròpiament dit, però durant la guerra, doncs tant el Luigi Longo com el Pietro Nenni, que eren dos estalinistes aferrissats, els va enviar ja a finals d'agost a sondejar el terreny. Parlant amb l'Indalecio Prieto, que llavors era el ministre de Defensa, i amb el Largo Caballero, que Largo Caballero era molt més, diguéssim, murri, per dir-ho d'alguna manera, i no veia clara la cosa.
Les intencions, vaig.
Sí, això de que, ostres, que em porteu aquí gent, no em acaba d'agradar. Bueno, llavors, a partir del 19 de setembre, l'André Marti, que serà el gran comandant, però vull dir que no, les bales les va veure de molt lluny, el gran comandant de les brigades internacionals a Espanya, i que per la seva actuació, doncs, ell estava, viatjava molt, però estava a Albacete, no? Va rebre el sobrenom de El Carnisser d'Albacete. Maco.
Molt gràfic.
Molt gràfic, Doncs va...
Saben que a les guerres hi ha carnissers per totes bandes.
Per totes... Sí. Però diem que... A una banda de la trinxera sí, hi ha una altra.
Hi ha una altra. Però en aquest cas...
L'André Martí,
el carnisser d'Albacete.
El carnisser. Doncs aquest també era un estalinista convençut i va elaborar un pla, que es deia Plan General d'Operaciones en Espanya. A París s'estableix la seu de reclutament, sota l'organització del Partit Comunista de la Unió Soviètica i del Partit Comunista Francès.
Un apunt aquí. Els americans no hi jugaven res en aquell moment?
A veure, els americans, igual que els anglesos, molts, doncs, van venir, diguéssim, amb aquest interval que podríem dir del 18-19 de juliol fins al setembre, però allò... saltant les fronteres, perquè esclar, com que a més va haver el comitè de no intervenció, etc. Però bueno, vull dir, qui més qui menys, vull dir, a vegades doncs, algú tenia algun parent aquí, però diguem que els americans encara no comencen a funcionar. Molts arribaran inclús...
És a dir, no es pot parlar d'una integració així directa amb l'organització que havia plantejat Stalin?
No. A dir, els americans... molts, la gran majoria, vindran amb una segona tongada.
D'acord.
Que la segona tongada doncs, ja es produeix el 37, a principis del 37.
D'acord, però estem al 36, i al 36 el centre de reclutament és a París.
A París.
La base a Espanya és Albacete.
Exacte.
I tot es va pensar des de Moscou.
Estableixen que estarà Albacete, però vull dir, Albacete encara no hi havia ningú, per dir-ho així.
D'acord.
Aleshores, el govern republicà què feia? El govern republicà tramitava tota la documentació necessària per al recluta, la feia arribar a París i des d'allà es reunien els voluntaris que arribaven de tota Europa.
D'acord. Hem d'entendre, doncs, Roland, que Indalecio Prieto va guanyar la partida a Largo Caballero?
Sí, l'Indalecio Prieto, i no només l'Indalecio, també jugaven un paper encara minoritari, no? Però vull dir, el Partit Comunista Espanyol, que comparat amb el Partit Comunista Francès, feia riure, per dir-ho d'alguna manera, perquè vull dir... Després, quan es van juntar les joventuts socialistes, les GSU, no? Doncs, que vull dir que és tot el famós d'on va sortir el Carrillo de les GSU, després va integrar i tot això, i ara que s'ha mort, doncs hem parlat de tot allò de Paracuellos,
etcètera,
no? Pues, vull dir, de fet, és la Internacional Comunista, i naturalment la Internacional Comunista no donava un pas, sense que el padrecito Stalin
donés el
vistiplau, doncs feia que a París, com a lloc una mica central, des d'on arriben doncs, gent a veure de molts països, no? Però els francesos són els que més van enviar, vull dir, uns, tots els efectius aquests, vull dir, s'han de mirar amb un marge...
Amb pinces.
Sí, de...
En canvi, han passat més a la història, per dir-ho així. Els sí. brigadistes americans...
Sí, bueno,
els perquè... brigadistes anglosaxons, en general, han estat
sí,
els més...
Sí, han passat més...
I, en canvi, primera... per nombre d'efectius, els francesos eren
sí,
els que en van aportar
més. Els francesos i els italians.
Vaja.
Els francesos i els italians, vull dir, els francesos entre 7 i 8 mil i els italians entre 3.000 i 3.500. No? Després ja vindrien els alemanys, els polonesos, que és per aquella raó de que molts ja es trobaven a París i en altres països, perquè
havent fugit de Hitler,
havent fugit de, recordem que Hitler puja al poder a l'any 33, per tant ja portaven 3 anys en dansa per Europa, no? I els americans doncs rondaven els 2.500-2.800, i després ja vindrien britànics, soviètics. Dins aquests soviètics, per això cal distingir això, és a dir, sota el paraigua de brigadistes també
sí.
Hi ha, diguéssim, la gent de l'organització la internacional, la gent estalinista que acaba fent la guerra dins la guerra i pelant tot allò que es mou i que no pensa com Stalin, no? Simplificant molt, Simplificant molt. Però, bueno, arriben a Barcelona el que el 12 d'octubre
de l'any...
Ho sé, curiosament.
Sí, sí, per això.
El 12 d'octubre, i el 14 ja estan a Albacete. O sigui, París, es junten tots. Barcelona...
12 d'octubre del 36.
Per tren, i el 14 ja arriben els primers brigadistes d'Albacete. El 23 d'octubre es crea la, diguéssim, per donar-li el nom, li van posar Divisió Orgànica d'Albacete. I aleshores, a partir d'aquí, és quan es comencen a organitzar per brigades i batallons.
Molts?
Home, a veure, les brigades doncs eren, mira, la 11, la 12, perquè esclar, fins a la 10 ja estaven muntades, no? I aleshores la 10 hi havia, la 11, aquí posa, la 11a brigada, que era la brigada Telman, formada el mateix octubre, el 36. I aleshores hi havia batallons. Cada batalló constava d'unes 600 persones. Sí, que vull dir, déu-n'hi-do. I aleshores hi havia el batalló... Dins els batallons, més que dins de les brigades, perquè cada brigada constava de 3-4 batallons, algunes 3 i alguns 4, i cada batalló d'uns 600-650 homes.
D'acord.
Aleshores, els agrupaven per idiomes.
Com a mínim que es poguessin entendre els que havien de fer la guerra.
Hi ha prou venuts que anaven, almenys doncs, que poguessin...
Se suposa que tots ells, integrats en el comandament de l'exèrcit republicà?
Sí, el que passa que, a veure, dins d'aquests batallons també hi havia espanyols.
D'acord.
Aleshores...
Diguem-ne, enllaços...
Sí, amb... però els... Les brigades i els batallons eren manats per estrangers, pels mateixos voluntaris.
D'acord, o sigui que es van dividir per idioma, per nacionalitats...
Sí, per exemple, la primera brigada, no? la 11a brigada, perdó, que era la brigada Talman, no? El primer batalló hi havia alemanys, austríacs, eslaus, balcànics, escandinaus i flamencs. El segon batalló, que es deia Comuna de París, perquè buscaven noms així com molt simbòlics, no? Hi havia francesos i belgues. I el tercer batalló hi havia polonesos, hongaresos i iugoslaus.
Estem parlant d'una brigada, eh?
Tot això una brigada.
Una brigada.
Amb tres batallons, formada l'octubre del 36. El novembre es forma la 12a, que era la brigada Garibaldi, que hi ha el primer batalló, que era alemanys, només, el batalló Talman, que va ser un dels més coneguts, el segon batalló, que era el batalló Garibaldi, només per italians, i que va ser potser una de les poques excepcions, perquè va ser el batalló on diguem que el 90% eren anarquistes. A Itàlia hi havia un grup, a diferència de França, hi havia un grup molt selecte que pertanyia doncs, a l'esfera de l'Stalin, com hem dit, no? I que eren comunistes, però en canvi els anarquistes, i molts anarquistes italians ja vivien aquí des de que el règim de Mussolini, doncs si el 22 la marxa sobre Roma, però cap s'endureix cap a finals dels anys 20, molts ja havien vingut aquí, no? I el Camilo Berneri mateix, vull dir que va ser assassinat, va ser junt amb l'Andreu Nin, l'altre gran assassinat dels fets de maig del 37, doncs ja vivia aquí feia molts anys, no? I coneixia el català i coneixia el castellà, no? El desembre es forma la 13a brigada, que és la de Brodsky, i aleshores hi havia un primer batalló, que hi havia francesos i belgues, un segon batalló, que es deia Chapayev, com la famosa pel·lícula de Eisenstein, doncs, de diversos països balcànics. El tercer batalló, francesos. El quart batalló, polonesos. El mateix desembre es forma la 14a brigada, que era la marsellesa, la brigada marsellesa. El primer batalló era tot una... va ser una mica una barreja, no? I aquesta es va fusionar després amb el Comuna de París, perquè bueno, va ser el 95% d'aquest batalló va morir en batalla, perquè després van reestructurar.
És que és el que anava a preguntar,
perquè eren unitats de xoc,
esclar, tots es van repartir,
sí, clar,
van anar a parar a tot arreu, a totes les línies de combat,
Si actualment s'està barrejant o s'està parlant d'una xifra entre 32.000 i 35.000 voluntaris, que pensa que, bueno, vull dir que se'n havia arribat a parlar el Ricardo La Cierva, que famós historiador de rel franquista, va arribar a parlar primer de 100.000 i després ho va rebaixar a 70, o sigui, la mitja, vull dir, tot i així és el doble. Però ara es parla entre 32 i 35.000 doncs els morts, alguns ho xifren amb un terç.
Déu-n'hi-do.
Entre una quarta part i un terç. Això, vull dir, no acaba de...
No acaba de quadrar.
Però,
les xifres.
Que va haver batallons que els van massacrar. Llavors, al mateix moment no va haver mai més de 15.000 batallants.
D'acord.
O sigui, d'aquests 35.000... no hi eren tots 35.000 alhora. Alguns van anar a parar a la defensa a Madrid, és a dir, les primeres, sobretot, van anar a les d'octubre i novembre...
Les primeres brigades creades.
Exacte, van anar a la defensa de Madrid, la primera gran defensa a Madrid, que quan Franco va voler prendre Madrid va veure que no podia, ells es van instal·lar a la ciutat universitària, bueno, que va ser també quan el novembre van matar amb el Durruti, el famós enterrament que després va haver aquí, etcètera. Aleshores, les altres, doncs hi ha Brunete, Jarama...
Que ens ha fet una llista en Roland, on que hi ha algunes de les grans batalles, per dir-ho així, de la Guerra Civil.
Un dels grans himnes dels brigadistes doncs era el Jarama Valley.
Doncs vinga, anem a escoltar aquest Jarama Valley amb la veu de Pete Seeger.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. Jarama
Més d'un dirà, home, però si és la vall del Riu Vermell, bueno, això. És doncs és la vall del Riu Vermell. Sí. En aquesta adaptació,
sí.
Que en el seu moment es dedicava sí. a la vall del Riu Jarama.
Sí, sí, sí. Doncs Jarama va ser...
Batalla de Madrid, batalla de Jarama, batalla de Guadalajara, la batalla de Brunete, la batalla de l'Ebre, alguns dels grans episodis, dissortats episodis, de la Guerra Civil Espanyola, en la qual hi varen participar les brigades internacionals.
Sí, estàvem amb la 14a brigada, després la 15a brigada, que era l'Abraham Lincoln, la més coneguda, no? El primer batalló, doncs el formaven gent dels països balcànics. El segon batalló britànic, com diu el nom, britànics. El tercer batalló, nord-americans, que era el batalló Abraham Lincoln, no? El quart batalló, francesos i belgues, sota el nom 6 de febrer. I després hi havia el batalló Washington, amb nord-americans, que ja venien fusionats uns altres. I després va haver dos petites brigades que es van formar el juny del 37, bueno, el gener del 37 es va formar la Lincoln. O sigui que aquests, veus, els americans ja van venir entre finals i principis, finals del 36, principis del 37. I ara, doncs, no sé, vull dir, a veure, podríem, si tu tens alguna pregunta, però aquí parla, doncs, el Harry Fisher aquest, parla de la batalla del Jarama, no? Vull dir, ell no hi participa, però escolta d'un company que...
Recordem que és aquell brigadista.
Sí, aquell brigadista, relatos d'un brigadista en la Guerra Civil Espanyola, vull dir... Que, es va morir no fa gaire, vull dir... I ara no voldria dir mentida, però vull dir que... No crec que sigui viu, però vull dir... Sé que el 96 va ser els que va venir, mira, vull dir... Aquí gran, però encara...
Sí, però encara es veu un home de bona salut quan escriu aquest llibre,
I aleshores, doncs, li explica un, no? I diu que li va relatar els atacs a Jarama, va ser, doncs, el febrer del 37, diu... Fue un infierno, Harry. Vi morir hombres, los vi cortados a trozos. Vi hombres malheridos, con sus intestinos colgando, algunos con sus cabezas prácticamente destrozadas. ¿Pero qué me dices, Irp? Se nos dijo que hubo muy pocas bajas, que habíais conseguido enormes victorias. Sandeces, nos dejaron para el puto rastre.
Això és allò de l'estratègia,
Sí, clar.
Entre el que se li ha de dir a la tropa i el que diu la tropa, però...
Exacte. I aquí és on jugaven el seu paper els comissaris polítics.
Allí sonant sempre a partir de xifres que no tenien res a veure amb la realitat.
Que no tenien res a veure amb la realitat, no? Hizo una pausa. Y continuó. Llegamos al Jarama llenos de entusiasmo. Al segundo día se nos dijo que había llegado el momento de echar a los fascistas lejos de Madrid y de que nosotros estábamos preparados para hacerlo. Se nos dijo que subiésemos a la cima dando gritos y alaridos, pues ello ahuyentaría a los fascistas. Imagina't, la mentalitat. Nuestra falta de experiencia hizo que lo creyéramos. Pusimos nuestras mochilas a la espalda, calamos las bayonetas en los fusiles y cuando llegó la orden de atacar éramos como una pandilla de Boy Scouts, con los buenos persiguiendo a los malos. En cuestión de segundos fuimos talados como árboles. Muchos murieron inmediatamente y hubo docenas de heridos. Habíamos esperado apoyo artillero, pero no lo hubo. Nos precipitamos hacia la cumbre gritando y dando alaridos con toda la fuerza de nuestros pulmones. Eso no asustó a los fascistas. Los gritos continuaron un buen rato, pero provenían de los heridos que asomaban por la tierra de nadie. Los hombres están enfadados. Todos pensamos que se nos debería haber dado una mejor instrucción. Algunos de nosotros ni siquiera teníamos fusil.
Ara m'ha vingut al cap aquell testimoni de tants membres de la lleva del biberó.
Exacte, sí, és comparable.
Perquè és exactament allò de la inexperiència, la poca instrucció i haver estat enviats a la guerra, l'únic que en aquest cas, diguem-ne, que venia del voluntariat a partir d'un ideari.
Sí, exacte.
I en el cas de la lleva del biberó, evidentment, hi van anar per obligació.
A punta de pistola,
com aquell que diu. No? Però el relat, en aquest sentit, té molts punts de contacte amb la situació d'uns voluntaris que van a lluitar i que no tenen la més mínima experiència ni han estat mínimament instruïts en l'estratègia de la guerra. No?
Exactament, diu... Todos pensamos que se nos debería haber dado una mejor instrucción. Algunos de nosotros ni siquiera teníamos fusil, pero cargamos de cualquier modo, pensando que los gritos serían suficientes para ahuyentar a los fascistas. Fue una auténtica carnicería.
Això és el que explica, entre les moltes coses, un dels brigadistes a l'entorn de la batalla de Jarama. Però, com dèiem, els brigadistes van participar en algunes de les grans batalles.
Sí, a Brunete van participar, van participar...
A la batalla de l'Ebre, també.
A la batalla de l'Ebre. A la batalla de l'Ebre va ser l'última, perquè després ja va ser entre el juliol i el setembre, quan van dir retirada, no? Però hi ha un interval entre el que és la defensa d'Aragó i la batalla de l'Ebre, que hi ha un llibre preciós, perquè és potser el que parla més del que és la vida quotidiana dels brigadistes.
D'acord.
Doncs els brigadistes, als pobles, doncs...
Esclar, evidentment, aterraven un poble o un altre.
Sí, clar, vull dir, i allà doncs van descansar, està la Bisbal de Falset, tot el que ara és el Priorat. Es diu, l'Àngela Jackson, que ha escrit diversos llibres, diu, els brigadistes entre nosaltres. Pròleg i epíleg, a l'última gran...
Batalla de la Guerra Civil Espanyola.
Hi ha unes fotos precioses aquí, perquè s'han aconseguit a partir de persones que aleshores eren nens i que van conviure, i els veus doncs fent atletisme, carreres, com conviuen amb els...
És a dir, tot allò que no passava mentre no havien d'anar al front de batalla.
Dins del grup dels brigadistes va haver, de brigadistes famosos, doncs va haver polítics o posteriors polítics, com el Willy Brandt, el famós canceller alemany, no? Però també va haver metges que després treballarien durant la Segona Guerra Mundial i que van aprendre molt i amb molt pocs mitjans i van salvar moltes vides. I aleshores doncs aquí també parla que moltes vegades hi havia hospitals improvisats amb balmes o en coves, perquè clar, vull dir, no estaven al costat del front, els que no moria al front morien al trasllat de l'ambulància. Era impressionant.
En la pàgina 119 d'aquest llibre, dels brigadistes entre nosaltres, diu, en el capítol 6è, Adeu a les armes, i que fa referència a aquest, diguem-ne, aquesta retirada ja imminent de les brigades internacionals. Hauran passat 2 anys des d'aquell octubre del 36 fins a l'octubre del 38. I diu, reflecteix unes paraules de Joan Sabater, una entrevista que li va fer la mateixa Àngela Jackson. Diu, va vindre la part llestimosa que molts d'aquests soldats que van marxar aquella nit tan silenciosa, llavors, quan van tornar a descansar, molts ja no hi eren. Molts? No sé si molts, però alguns dels que coneixíem, doncs aquests ja no van pujar. Aquells els van ferir o van morir. Això també va ser per la gent que coneixien alguns soldats. Em recordo, doncs, que no va ser gaire agradable. Els soldats ja feien una altra cara. Quan pujaven de la guerra, ja no eren els mateixos, diu el testimoni, oi, d'un de tants pobles que va rebre soldats de les brigades internacionals.
Doncs, devia ser un nen.
Exacte. I en aquest cas, l'Àngela Jackson diu que aquestes paraules donen una idea del punt de vista local respecte als fets que van tenir lloc a causa dels canvis que hi van haver a les polítiques d'alt nivell. A la Lliga de les Nacions del 21 de setembre del 38, el primer ministre del govern espanyol, el doctor Juan Negrín, havia anunciat la intenció de la República, 21 de setembre del 38, de retirar els estrangers del front. L'esperança era que fent-ho, Franco es veuria pressionat per enviar a casa les unitats italianes i alemanyes que donaven tants èxits a l'exèrcit nacionalista. Per desgràcia, d'alguns brigadistes internacionals, l'ordre de retirada no va entrar en vigor fins al cap de 3 dies, durant els quals els combats van ser ferotges i van haver-hi moltes baixes. El 24 de setembre, les brigades amb voluntaris estrangers van recular a l'altra banda de l'Ebre i moltes van retornar als seus campaments del Priorat. I a partir d'aquí...
doncs, aleshores, és quan hi ha un comiat, tant a Madrid... a Madrid, doncs, la població estava ja molt, molt castigada. Va haver també a València, i per exemple aquí aquest llibre, que no l'hem esmentat, però que potser ara per ara és el millor resum que hi ha, Novedad en el Frente, del Remy Skutelsky, Les brigades internacionals en la guerra civil. És un llibre del 2006 i és un bon resum. I aleshores diu, el 16 d'octubre, als turons de Falset, alguns quilòmetres a l'est de l'Ebre, els brigadistes van passar revista a les seves tropes per última vegada. El 25 a Poblet. El 25 a Poblet, Negrín, Rojo, Modesto i Martí, el Martí sempre allà, però vull dir, ni una esgarrapada, van acomiadar a una delegació de voluntaris procedents de tots els països. Robert Capa va prendre les fotos esfereïdores dels brigadistes cantant amb el puny en alt i llàgrimes als ulls a l'himne de Riego i la Internacional. I aleshores, finalment, el 28 d'octubre, els internacionals van desfilar per Barcelona. I a partir d'aquí... Però, clar, a veure, la gran majoria marxen. Alguns ja havien marxat abans perquè els havien evacuat, no? El Neugas, em sembla que uns mesos abans ja torna a Nova York el maig del 38, per exemple, no? I altres, vull dir, ferits que els evacuen, però després n'hi va haver alguns que es van quedar, diguéssim, semiamagats per Catalunya, van lluitar fins al final i van viure la retirada final. La retirada final, igual que tants milers de catalans que van
anar exilar-se.
Que es van exilar cap a la frontera. Alguns es van quedar a la zona València-Alacant, van lograr escapar amb els darrers vaixells que van marxar abans de que caigués Alacant cap a Orà i Tetuán, i altres van ser empresonats. Que aquest és un dels temes que no
aborda tant la bibliografia.
Sí, potser sí, però vull dir que queda sempre més perquè és que és molt difícil, no? Vull dir, els que havien caigut presoners durant aquestes diverses batalles i que resulta que, bueno, que després, clar, alguns governs no els van reconèixer, per exemple, els voluntaris suïssos, hi ha un llibre només que s'ha publicat fa 3-4 anys.
També hi havia voluntaris suïssos.
Voluntaris suïssos n'hi havia, voluntaris uns 800. Doncs pues aquests, tots cap a la presó, vull dir, castigats, quan van tornar, clar, perquè molts, què feia? Havien lluitat en època de pau amb un amb un exèrcit que no era el del seu país.
D'acord.
I aleshores, doncs...
I això era penat?
Això depèn, veus?
Depèn.
Veus? Van ser, de 170 voluntaris suïssos, van ser morts durant la guerra, i aleshores, doncs, els sobrevivents van ser jutjats per haver servit un exèrcit
que no era el seu.
Estranger, i van pronunciar 420 penes de 2 setmanes a 4 anys de presó. Però, clar, això què passa? Que s'ha pogut documentar molt els voluntaris suïssos perquè van crear, clar, tot això eren judicis. I a partir d'aquí, doncs, s'ha investigat...
Van establir, clar.
Exacte. Molts, què passa? Alguns alemanys que van caure, doncs, el Franco els va enviar, els que estaven bàsicament perseguits per Hitler.
Sí, sí.
Altres, doncs, es van desperdigar, van anar a París, molts, i allà els va agafar la Segona Guerra Mundial.
D'acord.
I alguns van caure, i als Estats Units doncs molts doncs bueno, vull dir, després d'una primera arribada molt important, per això la brigada Abraham Lincoln, tots aquests antics brigadistes van ser considerats, doncs van enganxar l'època a la caça de bruixes, Segona Guerra Mundial, post-segona, ja tots comunistes, sí, que n'hi havia i que no n'hi havia.
Ens queden 4 minuts,
sí.
I si me quieres escribir és un tema també, sí, que molt, molt popular en el marc del conflicte de la Guerra Civil, però abans d'acabar, més d'un de vostès pot pensar, home, no ha dit res de Hemingway,
ni de Capa ni d'Orwell. No eren pròpiament brigadistes. A veure, el Capa i el Hemingway, naturalment, un era periodista, l'altre reporter gràfic, i l'Orwell es veu immers dins tot una altra temàtica, que és la del PUM, doncs que, bueno, per tot cas, el maig de l'any que ve, és un tema molt complicat, és potser pitjor que el dels brigadistes, el dels fets de maig, però es veu...
T'ho poso més fàcil. La visió de Hemingway és una visió real de l'assumpte?
A veure, com va dir una de les seves exdones en un llibre que s'ha publicat no fa gaire, que també va venir de reportera i es van conèixer aquí, diu que li preocupava era, vull dir, perseguir faldilles, anar als toros on podia i sobretot anar de tasques. El que passa que era un gran comunicador.
D'acord. Això sí que és desmuntar un mite.
Sí, el va desmuntar, no? Vull dir, i gairebé li va dir que no se li aixecava la majoria de vegades. Si
comer bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en la frente de grandeza abre y tiene una puerta. En la frente de grandeza abre y tiene una puerta. De la forma hay un toro mojame. En la entrada de la forma hay un toro mojame.
Acostant-nos a les 12, els acomiadar Juan Negrín els brigadistes dient: per això podeu marxar tranquils, sortiu amics d'Espanya, complirem amb el nostre deure. Salut! I en Roland, que es capbussa en tot, a l'Instituto de Estudios Albaceteños va editar l'any 2006 un llibre de 1.800 pàgines només de bibliografia sobre les brigades internacionals. És a dir, no és un llibre d'història, és un llibre només de bibliografia i ocupa 1.800 pàgines. Per descomptat que, per explicar-ne una bona estona, ens hem volgut acostar a les brigades internacionals en aquesta nostra història, doncs això, commemorant que el 12 d'octubre del 36 van arribar a Barcelona. Roland, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. Fins demà a les 9 i tornem. Que passin un bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.